Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Lluís Freixas Carbonell. Des dels hospitals demanen més restriccions per controlar la cinquena onada, ja que hi ha més ingressats i tot plegat fa que s'hagin d'ajornar operacions. Ara bé, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, rebutja plantejar mesures tan restrictives com el toc de queda.
És una restricció de drets fonamentals que jo personalment no m'agradaria tenir que arribar a fer. Si s'ha de fer, es farà, o es demanarà, es sol·licitarà, però que sincerament no m'agradaria, perquè el que dic és una restricció de drets fonamentals que, bé, no seria partidari, si no és estrictament necessari, demanar-ho.
Precisament per controlar la interacció social, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha advertit que aquest cap de setmana els Mossos i les policies locals vigilaran especialment zones costaneres, com la Barceloneta, però també la Costa Brava i la Costa Daurada. Elena demana responsabilitat.
Nosaltres hi posarem tot de la nostra part, però avui ens toca reiterar la petició de prudència.
Els agents policials també vigilaran les discoteques perquè serà el primer cap de setmana amb la norma de tancament de l'oci nocturn en interiors vigent. Pfizer-BioNTech demanarà que s'administri una tercera dosi de la seva vacuna per millorar la protecció davant del coronavirus i variants més contagioses, com la Delta. Als Estats Units, l'epidemiòleg de referència, Anthony Fauci, ha valorat la possibilitat d'inocular, com demana Pfizer, una dosi de reforç.
No sabem quant dura la immunitat, però la història del coronavirus ens diu que la protecció no és infinita. Per tant, és probable que en algun moment puguem necessitar un reforç. Més aviat que tard, o més tard que aviat. Ho estem intentant resoldre. I aquesta és la raó per la qual ja estem fent assajos clínics.
Mentrestant, el risc de rebrot no s'atura i ja arriba als 1.753 punts. S'han multiplicat per 6 en una setmana. La incidència acumulada als últims 14 dies està a 563 contagis cada 100.000 habitants, més del triple que fa una setmana, mentre que el 44% de la població ja té la pauta completa de vacunació. Salut ha comptat 8.000 positius nous i dues defuncions més. I la justícia suspèn les obres per retirar el monument franquista del riu Ebre, a Tortosa. El jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona ha resolt a favor de les mesures cautelars demandades pel col·lectiu Ciutadà Corembe, que vol reinterpretar el monòlit. El Departament de Justícia de la Generalitat, però, ja ha anunciat que recorrerà la suspensió cautelar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i vol evitar més retards. El portaveu del col·lectiu Corembe s'ha mostrat profundament satisfet.
S'ha de fer de la manera que ho estem fent i lluitant contra una administració que està posant tots els seus recursos contra un col·lectiu que només fem fer valdre la consulta popular del 2016.
I l'Audiència de Barcelona absolta els 13 universitaris del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans acusats d'haver comès actes vandàlics durant una manifestació contra la pujada de les taxes universitàries el 2017. La Fiscalia els demanava 8 anys i mig de presó. L'Audiència considera que no ha quedat prou acreditat que participessin o actuessin en un sentit o en un altre en les destrosses que van motivar l'acusació del Ministeri Públic.
The day you left from Marseille.
Matt Damon va renunciar a protagonitzar Avatar de James Cameron i a un 10% dels ingressos en taquilla. És una de les confessions que l'actor nord-americà ha fet aquest divendres al Festival de Cannes després de presentar el film Cuestión de Sangre. El film, dirigit per Tom McCarthy, ha tingut molt bona rebuda. S'inspira en el cas d'Amanda Knox i parla d'una noia nord-americana acusada d'assassinat i d'un pare que viatja de l'Amèrica Profunda fins a Marsella per defensar la innocència de la seva filla. Matt Damon dona veu a aquest personatge del pare que, per defensar la seva filla, traspassa moltes línies vermelles.
Qualsevol pare es pot sentir identificat amb algú que traspassa qualsevol límit per ajudar els seus fills. Jo, des que tinc fills, noto com que tot és molt més accessible des del punt de vista emocional. No m'he d'esforçar tant per arribar lluny perquè els sentiments són allà. I això va ser molt important amb aquest personatge ple de vergonya, culpabilitat, aflicció i dolor.
Qüestió de Sangre s'estrena el 13 d'agost. En esports, el Barça 2021-2022 comença a rodar aquest dissabte i Ronald Koeman només podrà comptar amb 10 futbolistes del primer equip entre absències internacionals i lesionats. L'entrenador blaugrana ha reiterat que falten alguns reforços, que Pedri necessita descans al lloc dels jocs i que entén que el club vengui jugadors per trobar l'encaix de la renovació de Messi dins del fair play financer.
És un pretemporada més individualmente para poner todo el mundo físicamente bien y se puede trabajar con el equipo pocos días antes de empezar la liga y bueno, estamos acostumbrados, pero sí es dificilísimo.
A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el nomenament del Michel Muñoz com a nou entrenador de l'equip gironí. L'extècnic del Rayo i l'Osca, de 45 anys, firma de cara a la propera temporada amb una segona d'opcional. I Marc Cavendish ha igualat el rècord absolut d'Eddy Merckx de 34 victòries d'etapa al Tour de França. El ciclista de l'equip Deceuninck ho ha aconseguit després del seu triomf en l'esprint de la 13a etapa. En la general, sense canvis, Tadej Pogacar manté el mallot groc de líder.
Fins aquí les notícies. Meteo Mauri,
aquesta setmana us acosta als patinets i bicis. Una mobilitat amb molt de valor afegit. I respirarem aires del Parc Natural de l'Alt Pirineu.
Meteo Mauri, cada dijous a partir de les 8 del vespre a catradio.cat, amb el patrocini del programa Pirineus de Catalunya i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Catalunya Ràdio.
Seguim a la finestra indiscreta.
Doncs sí, amics, seguim a la finestra indiscreta fins a les 2 de la matinada. Després arribarà l'audiovisual i en aquesta segona hora escoltarem música de Sanford Clark. Que et sona, Fausto?
Molt.
Sí? Doncs ha mort aquesta setmana als 85 anys de Covid, a més, cantant i guitarrista de country, de rockabilly. Va néixer a Oklahoma, Fausto, i va morir a Missouri. No em diguis si això no és un autèntic americà.
Hola, America.
Doncs estem aquí, bé, hem pogut explicar tot aquesta setmana al Festival de Canes i ens queda tota l'actualitat cinematogràfica d'aquí. Ho intentarem fer, Fausto, anirem bim-bam per feina, si et sembla.
Perfecte.
Començant per resoldre la banda sonora Enigma, que tinc una sorpresa per tu.
Sí?
Empezaba a preocuparme.
¿Por qué?
Esa parece tu pregunta favorita. ¿No querías venir?
Yo he preguntado primero.
Y yo después.
He estado dando vueltas por Manhattan toda la tarde. Verás, he pensado que lo mejor será que no vuelva a verte más, pero eso es ridículo porque nosotros no tenemos que vernos. Yo he preguntado primero.
Lo que intentas decir, sea lo que sea, convierte mi respuesta en obsoleta.
¿Obsoleta?
Improcedente.
Bien, eso me gusta más.
Et juro que no ho faig expressament.
Ho fas expressament.
No, perquè...
Jo ho sé que... O sigui, jo t'estimo, Alfons, però jo sé que ho fas amb molta mala llet.
Ho vaig proposar la setmana passada.
Sempre que vinc fas el mateix.
Sempre acaba passant d'alguna manera. Sí. Bé, un tall molt random, que diria la Desi. Això no significa res, però vaig a les pistes...
Com potser... la pel·lícula en si, no significa res.
Potser ajudaven una mica més. Aquesta pel·lícula és la segona, però no és una seqüela, perquè en aquest cas era un remake, una nova versió. Va rebre una nominació per aquesta banda sonora que estem escoltant, però només era la meitat del premi. Per què, Fausto? Doncs perquè era aquella època que hi havia banda sonora de comèdia i de drama, i John Williams, que era el seu autor, estava nominat, evidentment, a les dues categories. Aquesta dualitat que van haver d'inventar-se perquè Alan Menken portava guanyats 8 Oscars seguits amb la Disney, no? Entre els protagonistes, una llegenda de passió que a tu t'agrada.
Una de les pitjors actrius de la història recent del cinema.
Pobre Julia Ormond.
Qui és Julia Ormond?
Un futur president, Harrison Ford, encara pendent de fer Air Force One, i la futura exesposa d'un detectiu de mascotes.
Per tant, Jim Carrey,
Lauren Holly, que era una altra de les protagonistes d'aquesta Sabrina i sus amores, això sí, del nostre reverenciat Sidney Pollack.
Sí, la seva pitjor pel·lícula, però l'estimem igual. Tenim molt carinyo. També estava Greg Kinnear, no, per allà?
Efectivament, un altre actor que sé que admires. I que...
Molt, no, però em comol. I d'aquesta tonteria de pel·lícula que és Sabrina i sus amores, i crec que era el que estava millor, perquè Harrison Ford intentant fer el paper que havia fet el Humphrey Bogart a la pel·li del Billy Wilder està tan ridícul com a propòsit de Henry, que la donava l'altre dia per la tele.
Doncs mira, precisament, clar, del film original és del que anava, a més, la pregunta addicional, no?, perquè deia... Per què podem dir que aquest film es va avançar a l'empoderament femení, Fausto? Doncs perquè allà el pater famílies, no, el pare de la família era Walter Hamden, no, era Oliver Larrabee. En canvi, en aquesta versió no hi era el pare, només hi havia mare, i era la Nancy Marchand, que feia de Maud Larrabee. Doncs bé, bàsicament per això. Doncs la gent ho ha encertat bastant, 37 encertants, Fausto. Per tant, sisplau, si vols dir-me un número...
El 2.
El 2, el 2, el 2, el 2.
Que és la puntuació que li hauria donat a la pel·lícula.
A la pel·lícula, val, sí. Em sembla perfecte. Doncs mira, has fet molt feliç el Manel Cruz. Molt feliç per l'honor d'haver guanyat, no pel premi, que és res, vaja.
I si l'ha encertada sense haver vist mai la pel·lícula, serà un premi encara millor. Però si va patir la pel·lícula, ho sento per ell, de veritat.
Doncs si vols, Manel, ens ho pots especificar de cara a la setmana que ve, que serà la darrera de la temporada, per tant, última oportunitat de jugar amb nosaltres a això de la banda sonora Enigma. I bé, és una banda sonora Enigma, la d'aquesta setmana, Fausto, que proposo, que no és ni banda sonora, és directament un homenatge.
Había una mujer, parecía de porcelana, con los ojos de un azul profundo, como los de un pájaro. Y su voz era como la de un ángel.
¿Te habló?
Le pregunté si yo soñaba y me dijo que sí.
Esa dama... ¿Tenía quizá algún nombre?
No mencionó ninguno, ¿por qué?
Bueno, puede que ella entre en mi sueño.
Fausto, ¿ya l'has enganxat? A la primera?
Sí, molt, val. Molt.
Òbviament, no podia fallar aquesta setmana. Bé, les pistes, per si de cas... Una de les protagonistes forma part de la llegenda urbana més coneguda de la finestra indiscreta. I un dels protagonistes...
També.
Forma part de l'anterior banda sonora Enigma que hem escoltat fa una estona. Per tant, si busqueu una miqueta, ja trobareu la resposta. I escolta, una darrera pista encara més xupada, Fausto. Ni tota la pluja del món podrà dissimular les llàgrimes pel seu director. Doncs una setmana per jugar amb nosaltres a facebook.com/finestraindiscreta, @finestracr al Twitter o finestra@catradio.cat. I última pregunta que us faig. Escolta bé, Fausto. Una pel·lícula de fantasia, però també d'aventura. Perquè, escolta, l'aventura és l'aventura. I què vol dir aquesta frase? Esperem les vostres respostes, els vostres comentaris, les vostres peticions i preguntes una setmana i acabarem la temporada. Per tant, aprofiteu el temps i res, seguim endavant a la finestra indiscreta.
Benvinguts al rock de la finestra indiscreta.
He vivido muchas vidas antes de ser una vengadora. Antes de tener esta familia, cometí errores al elegir entre lo que el mundo quiere que seas y lo que eres.
I ara sí que ens ocupem de les estrenes d'aquesta setmana, on hi ha una de molt grossa, Viuda Negra, la nova pel·lícula de la Marvel, que se'ns va quedar pendent ja la temporada passada. Ha arribat finalment. A més a més, tu vas estar
al
rodatge.
Tres anys gairebé que vaig estar al rodatge a Londres, i vaig estar a dues seqüències, que és la lluita de totes les vídues contra la Viuda Negra, contra Scarlett Johansson. I jo vaig entrevistar després d'aquella escena a l'Scarlett, tota ella de negra, molt guai, tota amb sang a la cara i tal, va ser molt divertit. I després va vindre la Florence Pugh de blanc, que també estava rodant per allà l'escena. Vaig estar dintre de l'habitació roja, de l'habitació vermella, del Red Room, que té molta importància i que a més té un MacGuffin, perquè al fin que no, pues, que seria un spoiler parlar de l'habitació roja. Sí. Però va estar molt bé, o sea, un rodatge a Pinewood, a Londres, i elles estaven molt il·lusionades, sobretot Scarlett, que és la productora de la pel·lícula, que portava molts anys. Havien rebutjat dos o tres guions i al final li van encarregar a un noi que era molt fan de les pel·lis de Bond, que era molt fan també de The Americans, de la sèrie, i tot això té molt a veure. I també vaig estar parlant amb el David Harbour, que crec que és la gran sorpresa de la pel·lícula, que està molt divertit, David Harbour, de Stranger Things, que Sílvia vindrà aquí a fer la ola també, i que té una escena a la Viuda Negra, una escena a un dormitori al costat de la Florence Pugh, que és molt Stranger Things. I ell està molt divertit fent de Guardian Rojo, que és la mena de Capitán América
rus,
soviètic.
Sí.
I la pel·lícula és una pel·lícula molt humil, tenint en compte el que és la Marvel. Té escenes espectaculars d'acció i tal, però és la pel·lícula que posa la vista més a les relacions personals. És una pel·lícula sobre famílies, sobre germans, està en una pel·lícula d'espies, i és una pel·lícula amb sentit de l'humor, les baralles estan bé, al final és molt espectacular, però és una pel·li, diguem-ne, que més connectada amb l'Iron Man, el primer, del Robert Downey Jr., que no amb les pel·lis de Los Vengadores, que eren tota espectacularitat, tot Wagner òpera.
Sí. Bé, de fet, la Viuda Negra apareixia Iron Man 2 per primera vegada en aquest univers, una pel·li molt, molt born i que tanca la participació, en principi, de Scarlett Johansson.
Sí, clar, perquè Florence Pugh ja aquest és qui ha heretat.
Que està molt bé, Florence
Pugh.
Sí,
no, està molt bé. A més, és una noia molt, molt divertida, perquè jo quan li vaig fer l'entrevista li vaig dir que jo no era fan de la tonteria aquella del Ari Laster, Midsommar, que jo no era molt fan, i ella va venir fent Lost com a la pel·li per abraçar-me, va donar una abraçada, i no, és molt simpàtica, i ho fa molt bé la pel·lícula.
Sí, està molt bé. Doncs una altra pel·lícula grossa, almenys en quant a pretensions comercials, suposo, és la nova pel·lícula de Santiago Segura, que després de salvar l'estiu passat...
Sí, però de veritat ho va salvar.
Amb la segona part de Padre No Hay Más Que Uno, segueix amb la comèdia familiar, en aquest cas, a Todo Tren Destino. En Asturias.
Deberíamos quedar una hora antes en la estación.
Yo no voy a poder ir.
¿Cómo? Me tengo que ir yo solo con 6 niños a Asturias.
No, hombre, no. Son 7.
¿Qué?
Me vas a echar un piti. ¿Te vienes?
No podemos dejar solos a los niños.
Que no pasa nada, hombre. Venga.
¡Pare! ¡Pare!
Doncs bé, la festa ja està plantejada.
Sí, només... La pel·lícula, com moltes de les comèdies espanyoles que s'arriben, és un remake d'una pel·lícula francesa que és molt més inferior que aquesta. I la pel·lícula és això, és el que és. Està dividida en dues parts, que és tota la història dels nens sols al tren, que solo en casa, fins i tot ho diuen, i estan allà doncs, fent-li totes les entremaliades que t'imagines al pobre del Florentino Fernández, que el mateix que aquesta setmana s'ha ficat en un jardí al Solet, parlant de les dones humoristes al pobre. I tota aquella part està bé, és molt divertida, però tota la millor és la part en què està Leo Harlem, que és la gran estrella de la pel·lícula. Està molt bé, està molt, molt bé. El mateix Santiago Segura i aquest youtuber, el Cejas, que tots tres, al costat després de David Guapo, fan una mena com de road movie que és molt millor solo que mal acompanyat i que es van ficant en líos i líos, i aquella part de la pel·lícula està molt divertida. Sí, després afegeixes lo típic a les pel·lícules del Segura, que són els cameos de gent coneguda i popular, tens una pel·lícula que no arriba a hora i mitja, molt entretinguda i que és ideal per mirar-te-la un dissabte per la tarda, sobretot si vas amb nens. O sigui, és la pel·li familiar ideal i suposo que tornarà a fer una gran taquilla com el que va fer l'any passat Padre No Hay Más Que Uno 2.
Doncs a veure, esperem que sí, perquè la veritat és que la taquilla ha millorat a molts països. Aquí no seria precisament l'exemple, malgrat que doncs, Fast and Furious 9 sí que aquesta setmana ha fet bastants diners, però n'haurien de fer més, la veritat. A veure si Viuda Negra i aquesta ajuden, i algunes de les que han d'arribar. No crec que sigui aquest el terreny, el de la taquilla de Miss March, però tindrà un altre públic.
Si lo que todos dicen fuera cierto, entonces mi padre estaría ardiendo en el infierno. Se ha ganado su descanso. ¡Ahora me toca vivir!
Eleanor Marx. Hay leyendas acerca de usted resistiendo a un largo interrogatorio de la policía.
Doncs la filla de Karl Marx, no?
La filla de Karl Marx, no, de Groucho, sí, és ella. I a més, només mirant el pòster, que segurament tothom ho ha vist pel carrer, la pel·lícula feminista que el mundo estava necessitando, pues, oh. És que és això.
Sí.
És un biòpic que no és tan acadèmic, sinó que vol ser modern en qüestions visuals i com està explicat, però acaba sent exactament això, un biòpic que també et deixa al final amb moltes coses que no t'expliques del personatge, de l'època i tal, però bueno, és la pel·lícula que està pensada això, per ser la pel·lícula feminista i la pel·lícula que et descobreix un personatge que això sí que és veritat, un personatge que gairebé ningú coneixia i que està molt bé conèixer i la seva importància dintre de la cultura i de la història, fins i tot política, d'Occident dels darrers, bueno, del segle passat i comença més d'aquest.
I La Mujer de l'Espia és una pel·lícula del Kiyoshi Kurosawa, un director ja amb un recorregut molt llarg. És una història que en realitat és ficció, els personatges, malgrat que el context històric és real. Jo t'he de dir, Fausto, que a mi m'ha entusiasmat aquesta pel·lícula.
Sí, a més, és que no només visualment, que és una autèntica flipada de pel·lícula, però hermosíssima de veure com està planificada, però és que després tota aquesta història de espionatge, però de traïcions de política estan encadenats del Hitchcock. O sigui, i a més,
és clàssic.
És clàssic, clàssic. Jo crec que és una de les grans pel·lícules que vam veure nosaltres al Barcelona Film Festival,
sí.
I que jo crec que és una pel·lícula que també venia d'haver estat a Venècia, crec, fa un any o així. I crec que és una de les pel·lícules importants d'aquesta setmana i d'aquesta temporada, perquè és clar, té un públic minoritari. Però jo crec que la gent hauria de perdre la por i anar a veure-la, perquè és una pel·li fascinant i és una pel·li molt entretinguda, és una pel·li d'espionatge. Igual que Viuda Negra, és una pel·li també d'espionatge, de política i això, i de gent, de sentiments. I la gent fliparà amb l'acabat i el look que té el film d'aquest Kurosawa, que és una meravella.
I amb algunes escenes com la del vaixell, que realment és que et deixen aturat. Sí, sí. I bé, el confinament o vaja, la pandèmia ens ha donat l'oportunitat, ha obert tantes portes a fer entrevistes a distància que ara ja no parem. I de
tot,
sí, t'ofereixen a Kiyoshi Kurosawa des de casa seva, no? I tu estàs a casa teva i mira, doncs fantàstic.
I ja està com Doraemon allà assegut. Sí,
parlem amb ell i ens explica una mica sobre aquesta pel·lícula, doncs això, Segona Guerra Mundial, o vaja, just abans, no? Un senyor d'una empresa que visita Manxúria, descobreix secrets relacionats amb la Segona Guerra Mundial i té aquest dubte de si trair el seu país o no, que és el moralment correcte. Una història d'espies clàssica, fantàsticament ambientada, i ens explica el seu director.
Fue Yusaku quien trajo a Hiroko Kusakabe de vuelta a Japón. A partir de ahora, observaremos de cerca tu comportamiento y el de tu marido. Os estaremos vigilando a ambos.
¿Y si eres un espía? Jo seré la mujer de l'espia.
És un plaer molt, molt gran poder rebre Catalunya Ràdio i a la finestra indiscreta avui el Kiyoshi Kurosawa presentant La mujer de l'espia. Felicitats per la pel·lícula, m'ha agradat moltíssim, de veritat, i moltíssimes gràcies per atendre'ns des de tan lluny.
Ai, don Mario, que t'ho agraïm.
Sí, moltes gràcies també per haver-lo convidat en aquestes entrevistes.
Amb la prudència que té el fet de que vostè porta una carrera llarga de moltes pel·lícules, tinc entès que és la primera d'època que fa. Si és així, m'agradaria, bueno, primer si ho pot confirmar i segon, quins motius li han portat aquí per primera vegada.
Normalment, o sigui, quan ell crea una pel·lícula, el que busca en els personatges és que busquin llibertat i felicitat. No? En les pel·lícules de l'època actual, buscar aquesta llibertat o felicitat és sovint molt complicat. És a dir, en on es troben els personatges de la llibertat i la felicitat? Doncs en l'època dels 1940 és és un fet que és molt més fàcil de reflexar això, no? Perquè hi ha manca de llibertat i de felicitat a nivell social. Per tant, des de sempre ha volgut crear o fer una pel·lícula dels anys 40 o els voltants de 40 perquè volia reflexar això, sobretot la llibertat i la felicitat dels personatges que apareixen en la pel·lícula.
El problema que tenim els occidentals, vaja, és que la majoria d'informacions a nivell de ficcions arriben a través de la cultura americana. És a dir, sobre la Segona Guerra Mundial sempre ens donen la seva visió, no?, del que suposava pel Japó, per exemple. M'agradaria saber a Japó quin sentiment tenen enfront la seva participació a la Segona Guerra Mundial. Quin sentiment hi ha?
La majoria de la població, a través dels documentals o de llibres, doncs estan molt ben informats sobre els fets passats en la història de la Segona Guerra Mundial. No? I, per tant, o sigui, podem dir que la majoria de la població tenen la informació correcta, adequada, per poder opinar sobre aquests fets. Però el que sí que és veritat, que fins ara hi ha hagut pel·lícules sobre la Segona Guerra Mundial, estem parlant del cine japonès, de dos tipus. El primer és sobre pel·lícules sobre la història dels soldats, els soldats que se'n van a altres països, i els protagonistes doncs són els soldats i passen unes històries d'allà. El segon tema, segon bloc, digués, podem dir, que és les persones que s'han quedat del Japó i que descriuen una mica la vida quotidiana d'aquests personatges. No? El que ha volgut fer el Kurosawa en aquesta pel·lícula és barrejar, bàsicament, l'escenari és de les persones que viuen a Japó i que viuen la seva quotidianitat, però que hi ha uns elements de la guerra fets ocorreguts durant la història de la Segona Guerra Mundial, que això pot influir a la vida quotidiana dels personatges que apareixen en aquesta pel·lícula. No? Per tant, o sigui, el que vol mostrar és la por, el perill que comporta el que és una guerra.
Li faig una última pregunta, perquè em sembla que té una mica de pressa, en relació a això que diu. Què creu que és més important o ha estat més rellevant a la història? Els grans exèrcits i la gran presa de decisions dels governs i els polítics, o aquests petits personatges anònims, gairebé, que a nivell individual van posar el seu gra de sorra per decantar la història?
Ell creu que lo ideal seria aquests petits gestos de cada individu, no? Que, per exemple, això posat en l'època actual, segurament, si que una persona actui d'una forma individual i que doni influència sobre les decisions dels grans països, segurament és molt complicat, però si cada individu es associa amb altres individus per poder canviar la societat, també això seria la forma ideal.
Doncs, senyor Kiyoshi Kurosawa, moltíssimes gràcies per la Mujer de l'Espia, història, espionatge, una gran ambientació, una pel·lícula que per mi ho té tot. Per tant, felicitats i molta sort amb l'estrena.
Que en realitat tenia ganes de venir a Barcelona, però que no ha pogut ser. Però la pròxima vegada ens veiem a Barcelona. Still as the night, cold
as the wind. Don't guess I'll see. Doncs aquí amb la música del Sanford Clark, que ens ha deixat aquesta setmana, i aprofitem per escoltar-lo una mica. Dèiem, no estan malament les xifres, però han de millorar encara una mica més. A més, els cinemes ens ofereixen moltes possibilitats. Per exemple, Fausto, no sé si ja tens el teu abonament del Cinema Girona, que ho fan cada any. Només per 65 euros n'han posat 1.000 a la venda. Podeu anar tot l'any al cinema. Els han posat avui, no sé si en queden encara o no en queden, però podeu buscar-los a la web del 3C o a la taquilla mateix del Cinema Girona. L'avantatge de comprar-los online: beneficiar-se del bonus cultura gràcies a l'Ajuntament de Barcelona, i això suposa una rebaixa afegida de 15 euros sobre els 65. Per tant,
molt bé.
Una meravella. I està en marxa des del dia 7 i durant el cap de setmana aquest cicle de cinema coreà als cinemes Boliche de Barcelona, i això ens ho explica, doncs, el seu responsable, el nostre amic Alfons Mas.
Bona nit, finestrers. Els cinemes Boliche, juntament amb Cineàsia, acull del 7 al 11 d'aquest mes de juliol una mostra de cinema coreà que, sota el leitmotiv de l'independent, el blockbuster, recull obres que han triomfat en diversos festivals internacionals: Busan, Sant Sebastián, Rotterdam. Col·laboren en la mostra el Centre Cultural Coreà de Madrid, el Consolat de Corea a Barcelona i el Seoul Independent Film Festival. 15 seran les pel·lícules en aquesta primera edició, dividides en tres seccions: Indies of Seoul, on trobarem les pel·lícules més intimistes, on podem trobar Moving On, la considerada l'hereva del cinema de Hirokazu Koreeda; Kim Si-young Born 1982, que inaugurarà la secció Panorama Corea; les seccions especials, on el thriller i les pel·lícules d'acció seran les seves protagonistes, pel·lícules com Libera-nos del mal o Dark Fist of Crime. La clausura correrà a càrrec de Lucky Chan-sil, una història d'amor, i una història d'amor al setè art, pel·lícula de Kim Chong-hee. Un grapat d'activitats paral·leles es trobaran al hall dels Boliche, complimentant la mostra, que esperem sigui del vostre grat i que no hi falteu. Moltes gràcies. Finestres.
Una finestra indiscreta en punt de swing. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. What's new,
pussycat? Whoa. Sí, sí, ara, cuando el gato no está, los ratones bailan, eh? Mira,
canto,
al revés,
canto,
justament.
Jo canto, la gateta canta.
Però el ratolins els té, l'Àlex allà canta.
Sí, sí,
I la gateta?
La gateta està a Barcelona, no pot anar a Cans.
Està aquí, i escolta, què ens porta la gateta aquesta setmana? A veure.
Doncs a veure, comencem que el senyor Zack Sinders ja té nou projecte, es veu que serà per Netflix, una pel·lícula de ciència-ficció que es diu Rebel Moon.
I vaja, el Zack li segueix traient profit a Netflix, això és evident. I ara farà una prequela, no?, de Army of the Dead o una cosa així, també. Bé, ja té el...
Amb lladres que no són zombis. Sí.
Té el xiringuito muntat, aquest ja. What's new,
pussycat? Escolteu, Alfons i Fausto, què us semblaria veure un Kill Bill 3 amb la filla d'Urma Thurman, Ethan Hawke?
Hawke,
sí. Maia Hawke.
Aprovem? No aprovem? T'agrada la idea? No t'agrada, Fausto?
M'agrada molt, però són aquestes coses que porto sentint-les també fa molt de temps. I també com el Tarantino cada setmana diu que farà una cosa diferent per tancar la seva carrera amb la seva desena pel·lícula, doncs...
Espera, que després hi ha Tarantino. No te m'avancis.
Sí? Oh. What's new, pussycat?
Aquesta setmana s'estrena La vídua negra. He de dir que el Fausto porta una samarreta molt, molt, molt xula. Expliquem-la, al fons.
Porta una samarreta temàtica de Marvel i, en canvi, la mascareta que ha portat era més de Batman i DC.
Sí,
no?
Sí, perquè sóc una persona eclèctica.
Sí, sí, ets un...
Parla pau entre superherois i DC.
Ets aquí distant, efectivament.
Escolteu, s'estrena Vídua Negra i és el dia, o la setmana, millor dit, que... Què denuncia Scarlett Johansson?
Doncs que està embarassada, i he pensat, carai, tu...
Ho podria haver dit jo, però és igual.
Se li ha acabat el contracte amb la Marvel, no? I aleshores ara ja pot fer totes aquestes coses, que és una mica raro, de dir-ho, això, justament que coincideixi aquesta setmana. Però bé, ens en alegrem per ella, evidentment. What's new,
pussycat? Com li deia el Fausto, Tarantino es veu que està inquiet, que vol fer coses noves, no para, té idees... I què ha fet, al fons?
Doncs ha comprat un cinema històric,
sí,
el qual m'agrada molt. Tant de bo fos el de Érase una vez en Hollywood. No sé
ojalá,
si...
Ojalá.
Perquè seria ja un detall maquíssim.
Que està tancat.
Està tancat. Jo, a mi m'encantaria saber quines pel·lícules programarà Tarantino. Tu què creus, Fausto?
Jo crec que seran les millors pel·lícules que es podria programar. Jo crec que tots els programadors de pel·lícules d'aquí de Barcelona haurien d'anar ja a aprendre una miqueta a programar. What's new,
pussycat? I la nostra estimada Tilda Swinton tornarà a treballar de nou amb Wes Anderson.
Però escolta, això, Tilda Swinton, ja ho ha dit l'Àlex, té 14 pel·lícules en marxa o no sé quantes.
Hiperactiva. O sigui, podríem dir que és una actriu hiperactiva.
Vindrà a la que Wes Anderson ha de rodar a Madrid.
Sí, 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 efectivament. Wes Anderson estarà per aquí. I, a veure, encara no hem pogut veure The French Dispatch. Aquesta tu l'has vist ja?
No.
Perquè es va quedar pendent. Bé, aviat caurà, suposo.
I acabem amb el premi pòstum a Richard Donner dels Defensors dels Animals per haver produït Liberar a Willy, però recordem, intentem-ho fer. Quants anys fa d'aquesta pel·lícula, Fausto Fernández?
90 poc, o sigui, 30 anys, gairebé.
Gairebé 30 anys.
I li donen ara el premi.
Mira com han dit, ai, a aquest senyor li donem un premi perquè tracta molt bé els animals. Potser té alguna cosa a veure amb que s'hagi mort, però vaja, no sé, en fi. Millor tard que mai, Richard Donner, gran amb tot, sempre. Parlem una miqueta de la Filmoteca. Normalment ho fa l'Àlex, però deixarem ara el Fausto.
Jo, és que jo volia continuar parlant amb la Sílvia, però és que ha desaparegut. Ah, com, sí, ho fa? Com ho fa?
Gràcies, Sílvia, pels gatets. La música de Matrimoni a la Italiana, perquè, com s'està representant, no?, sí, a la Biblioteca de Catalunya, amb la Clara Segura.
La Clara Segura.
Doncs la podeu veure aquesta setmana.
Matrimoni a la Italiana, sí.
Uh-huh, amb la Sofia Loren i Marcello Mastroianni.
De Vittorio De Sica.
Demà, a les 8 del vespre, una que tu reivindiques molt de Hitchcock, Topaz.
Topaz? Jo soc, segurament sóc el més gran defensor de Topaz.
Ho sé.
De totes les coses. Una pel·lícula d'espionatge, però molt més d'espionatge. Té algunes seqüències. La seqüència de l'hotel, quan va al Roscoe Lee Brown allà a intentar robar uns documents, una meravella. Després, tot lo de Juanita, tota la part de Cuba. Però és una pel·lícula amb mala aire, i és una pel·lícula que es va maltractar només per l'ideologia. Es va estrenar l'any 70 i tothom va pensar que era una pel·lícula contra el règim castrista, el règim de Fidel Castro. Clar, tota la crítica europea progre d'esquerres va destrossar la pel·lícula. I vista ara, la pel·lícula és un Hitchcock, però dels grans. L'antepenúltim, l'avantpenúltim Hitchcock. Sí.
Mm-hmm. Dijous a les 8 del vespre, una miqueta més de Marcello Mastroianni, en aquest cas per homenatge a Michel Piccoli, la gran buf.
Oh, la gran comilona de Marco Ferri. A quina hora la fan? És per anar dinat o sopat a veure-la?
Sí, efectivament.
Sí, és la pel·lícula ideal, sí, sí.
I més propostes encara per aquesta setmana.
Os ponen a vosotros dos al mando.
Será una broma.
El humor es nuestra labor.
¿Está diciendo que ya no contratan asustadores?
Bueno, ya no asustamos, ahora hacemos reír. Preséntese en MIF.
¿Puedo saber qué es MIF?
Te vas a enterar.
Mantenimiento de instalaciones fijas y temporales.
MIFD.
Si una máquina necesita mantenimiento, la mantenemos.
Igual que sé que ets un dels pocs fans de Topaz, també sé que ets un dels pocs fans de la segona part de Monstros, que a mi em va fer molta gràcia. Bé, aquella prequela, vaja, Monstros
University.
Sí. I ara tenim, a més, la sèrie. A Disney+, que jo no l'he vista, però té bastanta bona pinta. Monstros a la obra. No sé si has pillat algun capítol.
No, encara, ja. No, però clar, però han tornat John Goodman una altra vegada, Billy Crystal. El que no sé si aquí al doblatge està el José Mota i el Santiago Segura.
Sí.
Segurament sí.
Ho respecten, efectivament. A Disney+, també, a més, podeu trobar La Buena, El Malo i Loki, que és aquest curtmetratge dels Simpsons.
Tot el fan Marvel s'ha de veure aquest curt, perquè està... Crec que fins i tot van dir que hi havia 100 referències Marvel, o sigui, que les has de buscar totes, però jo crec que hi ha més de 100.
Cara, i deu ser 3 minuts.
Hi ha més, sí, hi ha més com a complement de Loki, que anem pel cinquè episodi, que és el millor dels 5 episodis. Que sé. Jo crec que és de les sèries aquestes de Marvel per Disney+, jo crec que és la que més m'agrada.
Sí.
Loki, m'agrada moltíssim.
També podeu trobar a Disney+, Behind the Attraction, que és un documental sobre la història d'algunes de les atraccions mítiques del parc.
Sí, sí que està bé, perquè ara ens arribarà Jungle Cruise. La pel·li del Cullet Serra, que és una atracció.
Una atracció com ho va ser Pirates del Caribe, en el seu moment, per exemple, no? A Netflix, Resident Evil, una altra sèrie animada, També tenim Cómo se convirtieron en tiranos, un documental sarcàstic sobre, bé, tots aquests personatges, no? Hitler, Stalin, Idi Amin Dada, etc.
Cap de Vox, ja, no?
Encara no, però...
No?
Dóna'ls-hi temps. Una que em fa una mica de por, El hombre agua, del David Oyelowo, dirigida i protagonitzada per ell. I...
No.
No, mal. Una cosa que m'està fent bastanta gràcia, aquesta trilogia de l'R.L. Stein, La calle del terror...
Sí, tenim... Aquest divendres ja s'ha pogut veure ja la segona entrega i ja el divendres que ve, que és la darrera, 1666, i que està bé, són
uns coses... homenatges simpàtics.
Sí, simpàtic. Però està molt bé, està molt bé, ja és el que dius tu, és molt tota la sèrie de novel·les de l'R.L. Stein, i... pesadilles, sí. Uh-huh. És xula la pel·li.
Estem sentint aquí David Byrne, no?, i els Talking Heads, perquè a Movistar, malgrat que als Estats Units va ser de l'HBO, podeu trobar ja American Utopia, que és aquesta filmació del show de Broadway que va fer l'Spike Lee, precisament, i que és una meravella, Fausto, de posada en escena, de ritme, de reivindicacions, de tot. També a Movistar, El lobo de Snow Hollow, que és una mena de... un hombre del lobo americano en Londres més Fargo. No acaba de funcionar del tot, la podeu trobar a partir del dia 10, però té la seva gràcia. A Filmin, Que nadie se entere, que és una pel·lícula, a mi m'ha agradat moltíssim, amb Mena Subar i Rainn Wilson, com els més coneguts, sobre dos nois que roben uns diners per la seva mare, que està malalta, i el guarda de seguretat que els persegueix cau en un forat, i a ells els queda el dubte moral de què fer amb el guarda de seguretat. De veritat, és una pel·lícula que t'enganxa des del primer minut.
És una mena entre Comancheria i Enemigos del Villeneuve.
També podeu trobar Travessia Salvaje, que és de les dolentes del Nicolas Cage, no? Dèiem Willis Wonderland és de les que té gràcia. És la del tigre.
Travessia és la del tigre. O aquesta l'han
Puma,
passat.
O vaja,
sí, no sé. És una cosa estranya. Sí, sí, aquesta l'han passat 40.000 vegades per 4 i la 6.
En el vaixell, i bé, té la seva gràcia.
Però Willy Wonderland té gràcia.
No, està molt bé. Sí, la setmana passada la vam recomanar. I a l'HBO, The White Lotus, que és una minissèrie amb Alexandra Daddario i Connie Britton, relació obscura entre els habitants d'un resort tropical i els treballadors de l'hotel. La podeu veure, comença a emetre's a partir del dia 12.
¿Cuánto voy a ganar esta noche? 10 grandes. Voy a ganar 10.000 dólares en una noche. ¿Y quién va a vencerme? Vamos, Charlie. ¿Quién va a vencerme?
Lo sé, nadie puede vencerte.
Doncs setmana intensa també el fenomen, Fausto, per començar, hi ha moltes sessions de vídeo negre, si la voleu veure, doncs recomanable veure-la en pantalla gran, malgrat que la trobeu a Disney+, Plus, això sí, pagant uns...
Ah, no, una pasta, sí.
Uns 22 euros o el que sigui, vaja, jo preferiria la pantalla gran i a més és més econòmic, en realitat, a no ser que aneu amb 4 fills, evidentment, no? Demà, Armageddon, a les 3 i mitja, la pel·lícula on ensenyaven a uns senyors a ser astronautes en lloc dels astronautes a fer un forat, que diu Dani de la Orden. Meravellosa pel·lícula de Michael Bay.
Una mestra de Michael Bay, sí.
A la nit, a les 11:35, La noche de los muertos vivientes, el superclàssic. Diumenge, atén aquest programa doble, Fausto, a partir de les 3, Comando més depredador. Bé, jo crec que no hi ha més testosterona i músculs per metre quadrat en dos pel·lícules.
Mark Lester i McTiernan
i Schwarzenegger. Sí. I si no en teniu prou, a la nit, a les 9:50, Uno de los Nuestros, o La gran obra mestra. Dimarts, El quinto elemento, a les 7:10. Dimecres, El buscavides...
de Robert Rosen, amb Paul
Newman, a les 4:30. Dijous, Yojimbo, a les 3:35.
Kurosawa.
Sí, i ara la sessió dedicada a Fausto, El club de los poetas muertos, a les 8:20.
No em trobareu per allà, no.
Però en canvi sí que el trobarem segurament després, homenatge a Richard Donner, a les 11:10, Superman, amb majúscules, el fenomen. I clar, evidentment, el Buscavides enllaça amb divendres El color del dinero.
I aquest
gran tema...
On el Tom Cruise està... fins i tot més bé que el Paul Newman.
Increïble, a les 6:20. La mosca, a les 8:40. A la Cronenberg. I El silenci dels anyells, a les 10:40, també divendres. Per tant, un divendres potent, potent, potent.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
alguns aniversaris d'aquesta setmana. Doncs els 55 anys d'Anna Torrent, per exemple. Qui ho hauria de dir, ja, eh?
Sí, clar.
Els 70 de la gran Angelica Houston, i que, per exemple, aquí sentíem parlar, doncs, inevitablement sobre el seu pare.
Aprendí
la mayoría de lo que conozco, obviamente, sobre la rodilla de mi padre.
Very much a product of his work.
Soy básicamente un producto del trabajo suyo. Durante los primeros 12 años de mi vida viví en Irlanda y vi solamente sus películas porque no teníamos televisión hasta que yo tenía ya los había cumplido los 12 años, así que creo que se me criaron o se me crié básicamente con su expresamente y exclusivamente con sus películas. Vi Tierra de Ser a Madres y Reina de África, lo vi unas 400 veces estas dos películas, así que básicamente diría que mis recuerdos fundamentales son siempre y casi todos de su trabajo.
Nadie ha podido aguantar a Kate, y si yo le aguanto los 15 asaltos, si suena la campana y aún me tengo en pie, por primera vez, sabré por primera vez en mi vida que no he sido solo otro idiota del montón.
Intentaré no emocionar-me massa.
T'estava plorant, tio.
Sí, amb els 75 anys de Silvestre Stallone fets el dia 6, només diré un comentari ràpid, Fausto. La gent, el coneix sobretot com a actor. Jo dic, com a director, productor i guionista, escolta, hi ha bastant més cinema del que la gent vol veure.
No, però moltíssim. Jo crec que al costat del Clint Eastwood ets el darrer director clàssic que de Hollywood. Bueno, el Hollywood, el món, ja, clar.
Era bé, doncs imagineu-vos 75 anys i encara
no sé,
recorda...
I no sé per què no han passat l'edició restaurada de Rocky 4.
Sí, per això mateix hem posat aquest Hearts on Fire, que és un dels moments, les curses per Sibèria, a mi em tornaven boig. Escolta, hem dit Sibèria, doncs posem-nos una mica soviètics. Una altra de les estrenes de la setmana, n'hi havia poques però eren potents.
Una película esplèndida.
Queridos camaradas, d'un clàssic, superclàssic, Konchalovsky.
Andrei
Konchalovsky.
No, perquè està Nikita, ens oblidem del pobre Nikita.
Nikita, no. Clar. Ja el reivindiques. Pel·lícula esplèndida.
Una pel·lícula esplèndida, o sigui, és una pel·lícula també històrica, o sigui, també molta connexió amb La Mujer de l'Espia, però tot el que té d'alegoria i de poesia, la pel·lícula d'Al Kurosawa és directament crítica i duresa. És una pel·lícula molt dura, molt crua, és una pel·lícula que costa veure, o sigui, costa veure també en el panorama de tot el que s'està fent ara a Europa, i és veritat, ens estan quedant molts pocs directors europeus clàssics de veritat, i amb aquesta mena de llibertat de continuar explicant històries que interessen, històries que no s'havien explicat, i la pel·lícula, o sigui, la pel·lícula és com les millors que havia fet el Konchalovsky, no només a Rússia, no, a Siberia, de totes aquestes pel·lícules, sinó també tota la seva etapa nord-americana, perquè El tren de l'infierno, Déu meu, és una de les millors pel·lis de la canon.
No vam tenir molt de temps per parlar
de Tango i Cash, que és el que hauries d'haver preguntat per ella.
Ni de Tango i Cash, ni El tren de l'infierno, sí, de Siberiada, per això, això sí, i també una mica de Quo Vadis, Aida, que crec que és una pel·lícula que té
molt a veure, també.
Té uns punts en comú. Doncs una altra entrevista que, carai, va ser un privilegi que de cop et diguessin, mira, demà pots parlar amb Konchalovsky.
I el teu rus, bé?
Mira, t'he de dir una cosa, re, molt ràpid, i és que la traductora va caure a meitat de l'entrevista, per
com?
Tant...
De cap? O...
Sí, va caure d'internet, diguéssim, i vam haver de redoblar, per tant, notareu un canvi de traduccions, no us espanteu, no passa res, l'entrevista segueix, Andrei Konchalovsky a la finestra indiscreta.
Van proclamando que vivimos bajo el comunismo y no dejan de subir los precios. Hay protestas en la fábrica. Han reducido un 30% el sueldo de toda la plantilla. No les da para vivir. ¿Eres una mujer soviética?
Sí, claro.
¿Y podría la Unión Soviética matarnos de hambre?
¿Cómo diablos explico yo que hay una puta huelga en una sociedad comunista? ¿Cómo es posible?
Un crimen, esto sí que es un crimen. El pueblo es ignorante y no entiende nada.
Doncs un honor enorme rebre avui a Andrei Konchalovsky, a una llegenda, a la Finestra Indiscreta i a Catalunya Ràdio, presentant la seva nova pel·lícula, Queridos Camarades. Moltíssimes gràcies, senyor Konchalovsky, per estar aquí amb nosaltres.
Thank you.
La pel·lícula té lloc al 1962 i jo m'he fixat que el primer curtmetratge que vostè va fer va ser el 1961. Aleshores, voldria saber si vostè en aquell moment ja va sentir d'aquests fets, si en va ser conscient, si se'n va adonar més tard i, sobretot, quan va pensar que això podia ser una pel·lícula.
No, I cannot remember this place because it was... cover
La verdad no, es que no recuerdo en absoluto nada de esto, ¿no? O sea, no lo viví, no me enteré cuando ocurrió, ¿no? Porque en ese momento además fue todo, digamos, tapado, ¿no? Se oían rumores, sí, pero nada más, ¿no? Y luego también en ese momento yo era, digamos, que mi conciencia era totalmente inocente, ¿no? Estaba pensando en otras cosas, en otras cosas que me interesaban, ¿no? Estaba acabando la escuela de cine, como ha dicho, con mi primer cortometraje, y no pensaba en estos acontecimientos, ¿no? Estaba pensando más bien en mi futuro, en qué iba a hacer, en cómo iba a hacerlo, ¿no? Pero entiendo su interés, desde luego, entiendo muy bien por qué me hace esta pregunta, porque efectivamente es algo muy especial, ¿no? Cuando uno lo ve, cuando se entera de esto, es muy especial. Y también le puedo decir que cualquier acontecimiento lo es, porque no hay nada, ningún acontecimiento aburrido. Hubiera podido hacer una película sobre esto o sobre otra cosa.
També volia preguntar-li si els personatges de la seva pel·lícula són ficció adaptada a aquesta realitat que es va descobrir més tard amb el pas dels anys o si existien de veritat.
Every character can become... La veritat és que quan, o sea, en una pel·lícula, no? Qualsevol persona puede ser parte, puede convertirse en un personaje de una película, ¿no? Cualquier persona que haya existido, desde luego, ¿no? Pero todo depende de cómo uno ve a los personajes, ¿no? En este caso, algunos son reales, ¿sabes? Porque algunos son realmente, digamos, personajes históricos, miembros del gobierno de entonces. Entonces está claro que estaban. Pero me gusta la pregunta, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque normalmente los personajes históricos que han existido son o buenos o malos, ¿no? O son totalmente malísimos o totalmente buenísimos. Pero esto no es verdad, no son humanos entonces estamos hablando de ángeles o demonios, ¿no? Porque creo que, al contrario, lo que me interesa de los personajes cuando los creo es que sean ambivalentes. O sea, todo el mundo puede cometer errores, ¿no? Todo el mundo puede ser bueno en un momento o malo en otro, ¿no? Pero somos humanos, eso es ser humanos, ¿no? Entonces, hay una cosa que ocurrió, ¿no? Es que después de la Unión Soviética, cualquier agente de la KGB no era malo, ¿no? Era peor todavía. Pero esto es totalmente irreal, porque todos somos ambivalentes, como hemos dicho, ¿no? Y en esta película hay personajes reales, personajes que también me he inventado, está claro, ¿no? Pero eso es lo que me interesa, ¿no? La ambivalencia en el ser humano. Shakespeare lo hacía a la perfección, y muchas veces. Si, por ejemplo, hablamos de Ricardo III o Macbeth, eran personajes sumamente interesantes, pero no exactamente, digamos, blanco o negros.
O Macbeth, the great characters, but not very nice.
Doncs ja que estem parlant de fets que s'han anat coneixent al llarg dels anys sobre el seu país, m'agradaria saber si Siberiada, no, aquest gran fresc de la història de la Unió Soviètica que vostè va fer cap a finals dels 70, el 78, 79, si amb el pas del temps i ara amb una mica més de perspectiva en canviaria alguna cosa o està perfecte tal com està?
Prefereixo pensar en fer noves pel·lícules. Cada pel·lícula reflexa un període diferent. D'algunes me n'avergonyeixo, d'altres crec que encara mantenen l'interès, però no en canviaria cap. No canviaria res de Siberiada.
I don't want to change anything in Siberia.
Aquest mateix any vam tenir un film de característiques similars a la seva pel·lícula, anomenada Quo Vadis Aida, que és veritat que era un any diferent i un país diferent, i els fets eren similars però no ben bé els mateixos. Però tot i així, li pregunto, la humanitat està condemnada a repetir la seva història?
I think the idea that human being...
Crec que la idea de que la humanitat no repeteixi les seves experiències no està bé. Doncs cada generació té els seus propis ideals i cada generació té, d'alguna manera, les seves víctimes, víctimes de la civilització. Diguem que la generació dels teus pares va viure als 50 i als 60 i va ser una Espanya diferent i són resultat d'aquell període. No crec, doncs, que la humanitat pugui canviar la seva idea, perquè, bàsicament, la humanitat el que vol és no patir, ni passar gana, ni sentir por, ni morir. I tracta d'evitar-ho, però a cada moment històric, el dolor, la gana, la por i la mort poden ser diferents.
The death and pain and hunger can be different.
I per acabar, com veu Rússia avui dia? Perquè aquí tot el que ens arriba dels mitjans de comunicació està sempre passat per un filtre de negativitat, no?, sobre el seu país o sobre Vladimir Putin. I, per tant, m'agradaria preguntar-li a vostè com veu actualment el seu país i també en comparació amb el període en què es situa la pel·lícula.
You know, the way of Western European press.
La manera en què, sobretot l'oest d'Europa i els Estats Units escriuen sobre Rússia té una certa raó de ser, perquè hi ha certes forces que sempre necessiten un enemic. I avui els enemics són Rússia i la Xina, i això és una mena de clixé. Malauradament, per motius diferents, no sóc optimista amb la vida avui dia, ni a Rússia ni a Europa. Crec que la civilització occidental, Rússia inclosa, va per mal camí, en el sentit que tothom vol ser ric o exitós. Especialment la societat actual ha creat una nova generació que vol ser exitosa per sobre de tot, i el Dalai Lama va dir-ho no fa massa. Crec que el món té massa gent exitosa. Crec que Rússia i Espanya tenen històries molt diferents, però també algunes similituds. I aquestes semblances són que Espanya tenia molta aristocràcia i poca burgesia, no com a Itàlia o a França, i a Rússia passa el mateix. Tenim una nova aristocràcia. En aquest sentit, no estic content amb el sistema econòmic a Rússia, perquè els russos no estan fets pel capitalisme. Estan creats pel feudalisme o el socialisme, però el capitalisme no va amb nosaltres.
Feudalisme o socialisme. But capitalism doesn't function.
Doncs, senyor Konchalovsky, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. Felicitats per Queridos Camarades i molta sort amb l'estrena.
Thank you very much. Good luck. God bless.
Quan es fa fosc, Àlex Gorina ens il·lumina amb 125 llamps d'antracita.
125 anys de cinema per posar llum i colors a les nits d'estiu.
Llamps d'antracita, la història del cinema en 125 flamarades.
Acció.
Des de Germans Lumière a Bong Joon-ho, de Joker a Alice Guy, la primera directora de la història.
Llamps d'antracita, una superproducció en CinemaScope.
Que excitat!
Els dissabtes i diumenges d'estiu a les 9 del vespre, amb Àlex Gorina.
La més fresca del cinema i la ràdio a la fresca.
Good luck!
I'm lonesome for a letter. Seems so long ago since you told me.
Doncs arribant ja al final de la finestra indiscreta, deixa'm dir-te, Fausto, que vaig tenir la mateixa sensació amb Konchalovsky que amb Costa Gavras, és a dir, persones extremadament cultes, però no repel·lents, i que per l'edat que tenen encara una lucidesa amb tot el que deien i una mirada sobre el món i sobre Europa, que bé, que era un
plaer. No, gent de les que fa gust xerrar amb ells, bueno, i més que xerrar, sentir-los el que diuen.
Va estar molt bé, la veritat, sí, sí. Com estarà molt bé aquest audiovisual que ens deixa ara l'Àlex preparadet, no? Leonard Bernstein, seguim amb Càndid.
Càndid, sí, el musical sobre el Càndid de Voltaire, que va ser un gran èxit fora a Broadway, però que és també un dels musicals del Bernstein menys coneguts, i que està molt bé.
La setmana que ve, darrer programa, darrera finestra, des de Cannes, també, tancarem allà la paradeta, serà una forma inusual de fer-ho, però també una manera molt espectacular d'acabar, vaja. Fausto, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Per acompanyar-nos, i escolta, comptem amb tu la temporada que ve, espero.
Bueno, jo també ho espero.
Tots ho
esperem. Què seria de mi si estava aquí per Barcelona a aquestes hores de la matinada sense vosaltres?
Doncs fins les 3 de la matinada, l'audiovisual i la finestra la setmana que ve.
The most beautiful sound I ever heard. Maria, 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 Maria. the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, Maria.